COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què els culers ja calculen quan el Barça pot proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, com estàs, Joan?
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh
Top 5. Tommy Robredo torna a somriure. El tenista d'Hostalric ha guanyat a Casablanca 2 anys després d'aixecar l'últim gran torneig. Avui escoltem Robredo, Esports Cope.
Top 4.
El Barça-Rigel surt a les 4 cap a Grècia per afrontar el tercer i el quart partit del play-off de l'Eurolliga davant el Panathinaikos. L'eliminatòria, recordem, està empatada una victòria.
Top 3.
El Girona continua apostant per l'ascens amb 8 jornades per davant a segona. L'equip català és segon en ascens directe. Dels partits que li queden, 5 són a casa, Montilivi.
Top 2.
A l'Espanyol i segons a pogut saber Esports Cope, la renovació de Verdú està aturada. La situació del club no permet que els contactes que hi ha hagut entre les dues parts vagin a més.
Top número 1.
Segons ha pogut saber Esports Cope, Javier Mascherano pot arribar per la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions de l'1 de maig. En canvi, la recuperació de Carles Puyol va més enrederida i encara no ha començat a tocar pilota.
Entrevista d'Esports Cope.
Anirem fins a Girona per parlar de l'equip català que oposita fort a l'ascens a primera. Parlarem amb el Felipe Sanchón. També estarem al Brasil perquè el Joaquim Pierre en doni tots els detalls de com està el cas Neymar amb la visita del pare del futbolista a Barcelona aquest cap de setmana. Comencem a obrir boca de cara a les semifinals de la Lliga de Campions. El Nil Baños, de mibundesliga.com, ens portarà a l'última hora del Bayern de Múnich. I avui passa pel programa Luis Milla, recordeu, qui va ser seleccionador sub-21, ara està treballant als Emirats Àrabs. Amb ell parlarem dels jugadors del planter del Barça, de la generació del 91.
El debat a Esports Cope.
Avui servim el bracafé en companyia del Josep Maria Minguella i del Poli Rincón.
La pregunta a Esports Cope.
Pregunta que vehiculem sempre a través de les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us estem preguntant si Tello hauria de ser titular contra el Bayern de Múnich. Què penseu? Recollim les respostes a facebook.com/EsportsCopeCatalunya i Batllori a Twitter @EsportsCope.
I recollim també les vostres preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
Vinga, que comencem. 16 minuts per sobre de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esports Cope.
Si eres de los que está harto de buscar los goles de la jornada en internet y terminar viendo a un mono bailando claqué, tienes que entrar en nuestro club. Únete a Gillette Football Club, el mejor canal de fútbol de YouTube. Disfruta lo mejor de nuestra liga y las grandes ligas europeas en un mismo lugar, en alta calidad y totalmente gratis. Entra ahora en YouTube y regístrate en Gillette Football Club, tu canal de fútbol.
Dicen que los españoles somos individualistas, que no sabemos trabajar en equipo.
¡España campeona de la Copa Davis!
¡España toca el cielo! ¡Ganó la Roja! ¡Ganó la NBA!
¡Pase para Iniesta! ¡Gol! ¡Gol!
Hay una España admirada por el mundo. Solo hay que saber qué periódico leer. Marca. El deporte es así.
Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie.
Cuenta Expansión de Banco Sabadell. Sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! ¡Dale, Oli!
4 minutos y medio después de la primera parte, empate a ser en el marcador.
Ojo al Zaragoza.
Movilla tira con la zurda, tapado Montoya. Envía el balón fuera de banda, presionando el Real Zaragoza.
El hijo de Masiño se va de Álvaro, a pesar de que prácticamente le cometía falta la reja para Alexis. Alexis de nuevo para Thiago. Cantela va a tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Thiago Alcántara! ¡Lo hizo todo! ¡Suavito! ¡Al palo derecho! ¡Se mete dentro! ¡Marca el Barça! ¡Marca Thiago!
El balón de Xavi, el público se pone nervioso, ¿eh?
Pero es que el Barça tiene el balón y no pasa nada. Incluso oigo aquí comentarios entre la gente de que falta actitud, ¿eh? Que no ve al equipo enchufado, ¿eh?
¡Tiño, gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Tiño! El balón filtrado ahora no ha fallado, tiró con la derecha buscando el palo largo, ha metido el segundo, Cristian Tello para el Barça en el minuto 39 de juego, Real Zaragoza 0, Barça 2. Peligroso por la parte izquierda, Cristian Tello puede irse de Lubens, ahí está con el holandés, se va a hacer la bicicleta, se va a meter, gol. Otra vez se fue a Tello sobre Lubens, qué bueno, cómo se fue. Tello cambió con la izquierda hacia la derecha y batió por el Montañés, se va a meter con velocidad, cruza afuera. El mejor del Zaragoza. Final, 3 puntos a la buchaca para el Barça, 81-03. Jugadores a vestuarios han marcado por 2 veces Tello y Thiago. Para el Barça, Real Zaragoza 0, Barça 3. Sonia, Ana, Sonia.
Doncs aquesta és la pel·lícula del Saragossa 0, Barça 3. Queden 7 jornades pel final de la Lliga i es mantenen els 13 punts d'avantatge entre el Barça i el Real Madrid. Per això li hem demanat al José Luis Gil. Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Que faci uns càlculs, uns números i que ens digui quan el Barça pot ser campió de Lliga.
Números facilets. Barça 81 punts, Madrid 68, 13 de diferència, baraix particular pel Madrid. Queden 21 per jugar, és a dir, 7 partits. El Barça serà campió sumant 9 punts, o 9 punts menys tants com el Madrid deixés de sumar. D'acord? D'acord. Calendari del Barça, el més immediat. Levante al Camp Nou, Atlètic de Bilbao a Sant Mamés, Betis al Camp Nou. Què vol dir això? Que el Barça podria ser campió a casa contra el Betis sumant aquestes 3 victòries, Levante, Atlètic de Bilbao i Betis. El Barça podria ser campió a Sant Mamés, a l'estadi de l'Atlètic de Bilbao. Seria bonic per allò de l'últim any de Sant Mamés, etcètera, etcètera, però per això necessita una d'aquestes condicions. Que el Madrid perdés contra el Betis i o l'Atlético de Madrid, o que empatés tots 2 partits. Sempre des de la base que el Barça ho guanya tot. Calendari del Madrid, Betis al Bernabéu, Atlético de Madrid al Calderón i Valladolid al Bernabéu. El Madrid anirà al Calderón entre els 2 partits de Champions contra el Dortmund, de la mateixa manera que el Barça anirà a Sant Mamés entre els 2 partits de Champions contra el Bayern. Els números són aquests. Deixi'm ser una miqueta més punyetero. Si el Barça guanya tot el que li queda, sumarà 102 punts i superarà el rècord del Madrid de Mourinho. Si cedeix un empat en els 7 partits que li queden, només podria arribar a 100 punts i igualar aquest rècord. Si el Barça cedeix més d'un empat, no arribarà als 100 punts i el rècord de Mourinho es quedarà a la Casa Blanca.
Podria ser a Sant Mamés. Apunta que segurament seria el dia del partit contra el Betis a l'estadi del Camp Nou. Estem pendents d'una comunicació en directe amb l'aeroport del Prat. Està a punt de volar el Barça, ho ha de fer a les 4 de la tarda cap a Atenes per jugar partit d'Eurolliga contra el Panathinaikos. Connectarem d'aquí uns instants quan comenci a parlar Xavi Pasqual. Nosaltres hem d'anar avançant. Sí, em diuen que comença a parlar Xavi Pasqual. Doncs vinga, aeroport del Prat. Comunicació amb el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
Hola, bona tarda. Majori, estamos en el aeropuerto de Barcelona, donde va a comenzar la rueda de prensa previa de Xavi Pasqual al partido que va a comenzar mañana, el tercero de la serie, con 1-1 de momento entre el Barça y Panathinaikos. Va a comenzar ya la primera valoración del técnico del Barça sobre este tercer partido.
Xavi.
¿Hacía preguntas?
Preguntas para Xavi Pasqual.
Paremos para un momento, Pasqual.
Estamos esperando que todo funcione, es un poco en el aeropuerto, se hace todo en directo un poco a...
Bueno, Xavi,
salta de mata, ja comença la valoració.
Com veus aquest partit, així d'entrada?
Bé, d'entrada no ens partim de la igualtat que significa l'1-1. Crec que la primera cosa que hem de fer és mirar-ho així, que estem 1-1. Sens dubte, amb ganes de guanyar-los, de fer bé les coses. Vam tenir errors en la segona part importants a nivell defensiu. A nivell ofensiu ens ha faltat una mica de fluïdes, però també vam trobar molts bàsquets a prop de cistella que no vam tenir bon percentatge de notació, que bàsicament en aquesta sèrie el que estem trobant és que hem baixat el nostre percentatge en tirs de 2 punts, propers a cistella. I després hem de petits detalls, no? Com controlar rebot, perdut algun rebot important, moments importants de partit. I al final una pilota decideix, no? Sabem que és possible que tornem a viure situacions com aquestes, on el primer frec a frec va ser per nosaltres, el segon ha estat per ells, i que hem d'estar preparats per tornar a viure una situació semblant.
Xavi, deixa'm dir, que us veig una mica desanimats. És correcte o no la meva percepció?
No, jo crec que una mica... s'ha parlat tant de fa 2 anys, hi ha hagut tant aquest símil de fa 2 anys de Panathinaikos i que vam perdre el segon partit, que vam perdre el segon partit, que al final ha perdut el segon partit, no? I ara doncs, hi ha aquesta sensació de que no hi ha en tot l'ambient, no? Com que s'ha perdut a casa, doncs sembla que ja no tinguem cap opció de poder guanyar fora, no? I crec que ens hem d'agafar a l'històric més proper, com és la final de l'any passat, on vam perdre a casa i vam aconseguir guanyar el quart partit allà i vam provar el cinquè al final vam guanyar, com per exemple l'any passat el propi Panathinaikos, que va perdre el segon partit i en el quart va forçar el cinquè, com nosaltres fa uns anys que vam perdre Madrid a casa el segon partit i després vam aixecar a Madrid i vam guanyar tercer i quart. Crec que hem intentat mirar les coses amb optimisme, amb la dificultat que sens dubte té, però nosaltres anem a jugar un partit de bàsquet, no? I per molta afició que hi hagi, per molt d'ambient que hi hagi, a la pista hem de ser capaços de tenir aquest caràcter i aquesta agressivitat que demana un partit d'aquestes característiques.
Xavi Pascual en directe a Sportscope des de l'aeroport del Prat. El Barça vola cap a Atenes a les 4 de la tarda gràcies al Juan Arias. Després del bloc dedicat al bàsquet, al tram final del programa, ampliarem novetats esportives i també si ha deixat alguna declaració més important al tècnic del Barça de bàsquet.
Sí, perquè segurament parlarà dels àrbitres i de l'ambient i tot allò que es va produir després de les queixes que hi va haver aquí després del primer partit, sí.
Ara seguim amb el futbol. Us dèiem ahir, victòria del Barça a Saragossa amb 4 futbolistes de la generació del 91 a l'11 inicial, Thiago, Tello, Bartra i Montoya. Tenim comunicació amb un home que els coneix perfectament perquè els ha tingut a la sub-21. És Luis Milla, que des de fa un parell de mesos entrena a l'Algezira Sporting dels Emirats Àrabs. Luis, hola, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la vida por los Emiratos?
Pues va muy intensa, porque estamos en 3 competiciones y jugamos prácticamente cada 3-4 días. Ya sabes que llevamos 2 meses y un poquito más y lo que supone adaptarte a la nueva vida, a la nueva mentalidad, a la nueva cultura, no es fácil, pero es una experiencia extraordinaria, claro.
Sí, hoy tiene partido Luis, buenas tardes, así que vamos rápido porque estabas a punto de la charla técnica, ¿no, Luis?
Sí, sí.
En todo caso, me decías que estabas también metido en la Champions Asiática y que habías seguido el partido de ayer del Barça en la Romareda.
Sí, seguimos todo. Imagínate, para nosotros es ya por norma lo sigues el fútbol. Imagínate desde aquí, y aquí ves todo el fútbol, sea de Champions, sea de Liga. Y bueno, ya vimos que el Barcelona, pues sobre todo con gente joven y con gente que tiene la suerte de trabajar con ellos, pues sacó el partido adelante, ¿no?
Por eso te encanta, sobre todo Thiago Montoya, todos estos Tello que luzcan.
Sí, porque al final son futbolistas que has tenido, que les deseas lo mejor, que han tenido un comportamiento muy bueno hacia mí, en este caso estando en la federación, y bueno, pues yo creo que al final todo lo que supone tener una continuidad al trabajo, tener una dedicación buena y tener unas condiciones para poder jugar al fútbol, pues hace que los chicos vayan para arriba.
Oye, te voy a pedir un diagnóstico de cada uno de estos 4 futbolistas de la generación del 91 que ayer brillaron o jugaron con el Barça en Zaragoza. Tello está acabando fortísimo la temporada, está rapidísimo.
Sí, yo creo que su mayor virtud es la rapidez, pero sí que es verdad que con el tiempo, con la confianza, está creciendo. Está ajustando esa velocidad con tener la pausa para poder elegir bien cuando toca según qué cosas, y también está teniendo la pausa para definir. Entonces, yo creo que es un jugador muy completo, un jugador que de cara a cómo juega el Barcelona es fundamental.
De Thiago, no sé si esperábamos que este año hubiera progresado un poquito más.
Bueno, Thiago tuvimos la mala suerte de no poder contar con él, tuvo una lesión importante, lo que supone estar en un equipo como el Barcelona no tiene tanta competencia, tener esa lesión lo que hace es no tener la continuidad que necesitas, luego arrancas en el equipo, físicamente no te encuentras del todo bien, pero sí que sabes que es un jugador joven, con mucho espíritu, que tiene muchas ganas y que tiene una personalidad y tiene mucho fútbol.
Y que tú me decías que estás seguro que estará mucho tiempo en el Barça, que se lo merece además.
No, yo creo que es un futbolista por sus condiciones, por la personalidad que tiene, por la cultura que tiene de trabajo y de dónde ha salido. Y lo sabes que lleva de Barcelona, es un jugador pues para estar muchos años y para seguir en un poco en la dinámica de ese perfil de futbolista que entra dentro de la dinámica del Barcelona.
Bartra ha jugado también menos de lo que esperábamos. La verdad es que cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien y con los problemas que tiene el Barça atrás, ¿tú crees que está capacitado, puede jugar tranquilamente unas semifinales de Champions contra el Bayern?
Bueno, el Barcelona cuando lo tiene en su primera plantilla es porque entiende que puede contar con él. Él delante tiene gente de nivel y gente que aporta muchas cosas al primer equipo, mucha experiencia, él no la tiene. Y bueno, él tiene que esperar su oportunidad. Es un jugador que también tiene un perfil y tiene unas condiciones para poder jugar en el Barcelona y tiene que esperar su momento.
Y luego está Montoya, que tampoco ha jugado mucho, pero es que claro, tiene ahí a Alves, tiene a Alba, ¿no? Tiene una competencia tremenda.
Sí, es lo que hablamos, son jugadores jóvenes que vienen muy bien, pero que delante tienen jugadores que son campeones, campeones del mundo, no sé cuántas veces internacionales, y no es fácil, pero ellos están apretando, están esperando esa oportunidad, cuando les toca competir lo hacen, entonces eso es, yo creo que es lo que se espera de ellos, ¿no?
Para terminar, ¿cómo ves el Bayern-Barça, la eliminatoria de Champions?
Pues muy dividida, porque el Bayern yo creo que está demostrando tener un nivel extraordinario, están terminando la temporada, su temporada regular en su campeonato extraordinariamente bien, el Champions está, estamos viendo que es un equipo súper competitivo, un equipo que tiene mucha confianza ahora, pero ya conocemos al Barcelona, yo creo que va a ser esta eliminatoria y la otra semifinal muy brillantes para disfrutarlas, y al final espero que el Barcelona pues sea capaz, si es capaz de sacar su mejor cara, pues yo creo que puede ganarle a un grandísimo equipo, ¿no? Como el Bayern.
¿Y la otra? ¿Borussia Real Madrid?
Y la otra, yo creo que el Borussia demostró el otro día que es un equipo que tiene capacidad, pero que tiene mentalidad y que tiene convencimiento para en el momento determinado sacar la vuelta, darle la vuelta a una eliminatoria, como fue con el Málaga. Eso les va a dar un clave moral, y bueno, digamos que tiene el Madrid yo creo que está muy mentalizado, que está la Champions, está jugando a un grandísimo nivel, y voy a repetir, a los eliminatorios yo creo que igualas, muy igualadas.
Muy bien, Luis Milla, gracias por atendernos, un abrazo, sí, suerte.
Venga. A vosotros, adiós.
Després de guanyar a Saragossa, festa pel Barça fins dimecres. Sonia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però tot i amb això, alguns van a treballar.
El Barça més enceta una setmana molt tranquil·la. El dimecres hi ha les semifinals de la Copa Catalunya-Tarragona davant del Nàstic, però hi participarà el filial en aquest partit. Així ho ha confirmat avui el portaveu del club, Toni Freixa, en l'acte de presentació aquest matí a Tarragona. Les lesions i el moment de la temporada són els motius que fan que el Barça jugui amb el Barça B demà passat, segons ha dit Freixa. Avui demà l'equip descansa. Dimecres tornarà als entrenaments ja sense interrupció fins dimarts vinent amb l'anada de les semifinals a la Champions a l'Allianz Arena. I tot i no haver entrenament avui a la Ciutat Esportiva, sí que hi ha hagut moviment, com deia Joan. Jordi Roura ha estat treballant al despatx i alguns jugadors també han passat pel gimnàs. Ho han fet el porter Pinto, que arrossega uns problemes lumbars, també Jordi Alba, Tello i Abidal. Mentrestant, Leo Messi, que ha estat treballant tot el cap de setmana en la seva recuperació, aquest matí no ha passat per Sant Joan d'Espí.
Gràcies, Sònia.
Adéu, bona tarda.
A l'horitzó, evidentment, el Bayern de Múnich, i estem pendents de si es poden recuperar efectius, sobretot en defensa. Busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents en aquest sentit de Puyol i Mascherano.
Sí, perquè segons ha pogut saber Esports Cope, la recuperació de Javier Mascherano va molt bé i podria arribar a temps per jugar el partit de tornada contra el Bayern de Múnich al Camp Nou. És l'1 de maig, d'aquí dues setmanes i dos dies. Es compliran just 4 setmanes de la lesió aquell dia. Es va lesionar el 2 d'abril a París, trencament de lligament lateral intern al genoll dret. El pronòstic era de 4 a 6 setmanes. El dia del partit farà 4 setmanes i, segons ens apunten els metges del Barça, podria estar Mascherano per aquest partit. En el cas de Puyol és més complicat, la seva recuperació amb més endarrerida. Fa pocs dies encara estava fent treball de gimnàs amb la màquina el·líptica per evitar impactes. Encara trigaria un parell de setmanes a poder córrer i tocar pilota.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Grans fites d'abril per Ford. A l'abril de 1961, Yuri Gagarin esdevé el primer ésser humà que viatja a l'espai. A l'abril del 2013, Ford posa a la venda el Ford Fiesta per 8.490 euros. Amb aire condicionat i 5 anys de garantia. Un preu com aquest farà història. Ves al teu concessionari Ford abans que s'acabi l'abril. Xarxa Ford de Catalunya.
Queden 8 dies per l'anada a Munic. Última hora del Bayern.
Estem aquesta última hora del Bayern amb el Nil Baños, que és redactor de mibundesliga.com. Nil, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El Bayern entre dos partits, el d'aquest passat cap de setmana a la Bundesliga, ha guanyat per 4-0 amb un equip amb molts suplents i ja pensant sobretot en la semifinal de Copa que juguen demà, no?
Doncs sí, va guanyar fàcil davant del Nuremberg per 4-0 amb un equip ple de suplents. Sabem que el Bayern de Múnich té un fons d'armari bastant competitiu, però fins i tot va debutar un jove de 17 anys, Pierre Högberg, o sigui que el Bayern està pensant en la Copa i en la Champions.
O sigui que demà ells estan en semifinals de Champions, són campions de la Bundesliga i volen estar i guanyar també la Copa Alemanya. Per tant, la intenció de Jupp Heynckes demà és la de sortir amb l'equip de gala, tret de Ribéry, que està sancionat, crec, no?
Sí, Ribéry s'ha sancionat, dels titulars presumibles de l'equip de Múnich. Va ser l'únic que va jugar el passat dissabte en front del Nuremberg. I demà tot apunta que serà Shaqiri el que substituirà l'internacional francès a la banda esquerra de l'atac del Bayern.
I la resta tots els titulars, no?
Sí, la resta tot apunta a l'equip de gala. Presentarà gent que sortiran tot per buscar el bitllet a la final que jugarà a Berlín de la DFB Pokal.
Molt bé, doncs a veure què passa demà. Nil Baños, gràcies. Parlem demà, una abraçada.
Vinga, igualment, una abraçada, bona tarda.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. El començament avui dilluns d'una llarga setmana que, pel que fa al Barça, ens portarà a complir amb el Llevant el dissabte, però tot està pensat en arribar de la millor manera possible a Munic el dimarts de la setmana que ve. El temps passa ràpid i el dilluns que ve el Barça ja haurà aterrat a l'aeroport de Múnich. Ja tenim ganes de ser allà, de comptar el que passa, de fer el partit, de portar un bon resultat per la tornada del dia 1 de maig. Aquella serà també una gran setmana, una llarga setmana enmig de la primavera que acabarà amb un Barça-Betis que podria ser, a més, el que donés el títol de Lliga al Barça d'aquesta temporada. Però encara hi som a mitjans d'abril, dia 15, dilluns, i hem de passar aquesta setmana. Els jugadors no entrenen fins al dimecres. Nosaltres no descansem i cada dia hem de tractar de portar les respostes a les vostres inquietuds. El clímax ja arribarà i passarà com la vida mateixa.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
I una d'aquestes inquietuds segurament té a veure amb Neymar. Tenim comunicació amb Sao Paulo, amb el Joaquim Piera, que és corresponsal del diari Esport al Brasil. Joaquim, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El pare de Neymar i tres persones més han estat aquí el cap de setmana, eh?
Sí, el pare de Neymar acompanyat d'un executiu del Santos, que es diu Eduardo Musa, que és l'executiu que treballa les 24 hores del dia pels afers de Neymar, sobretot des del punt de vista comercial. És una persona que paga el Santos però que treballa per Neymar. I després venia acompanyat per la gent que el Barça té aquí al Brasil, que és André Cury, que és un agent que intermedia en operacions esportives pel Barça, acompanyat també de Marquinhos Malaquias, que diríem que formava part de l'estaf d'André Cury. Per tant, estava el pare del jugador, Neymar pare, un executiu del Santos, de màxima confiança, i dos agents que el Barça té a Brasil i que treballen per intermediar en operacions.
André Cury és un home de màxima confiança de Rossell, no?
Sí, sí, és un home de màxima confiança de Rossell, són amics personals, es van conèixer en l'etapa de que Sandro estava aquí al Brasil treballant per Nike, i és una persona, això, de màxima confiança, i que és una persona molt ben posicionada aquí a Sao Paulo, amb molt bons contactes, i que està treballant pel Barça en l'operació Neymar.
André Cury ha fet unes manifestacions a les últimes hores als companys de Ràdio Globo, emissora de ràdio brasilera, on parla bastant clar de la situació de Neymar i el Barça. Ho sentim, jo crec que s'entén bastant bé, Joaquim, però si no, després ens ajudes a acabar de traduir.
A gente tem total interesse, ele faz parte de um estudo feito pela Secretaria Técnica do clube e ele é a nossa contratação número um. O Barcelona é um time que contrata poucos jogadores e o Neymar é um dos nossos elegidos e nós vamos esperar o momento que o Santos decida negociar ou o jogador decida sair para entrar em ação. Seduzir, demonstrar que é o clube, o sistema de jogo, a parte técnica e que todo o elenco do Barcelona, Messi, Xavi e Iniesta, está esperando o Neymar de braços abertos. O Neymar é tão especial que ele tem a Neymar dependência aí no Santos e ele termina com duas dependências. Quando ele também sair, ele acaba com a Messi dependência aqui no Barcelona, né? Que aí vai ter o Messi e ele para jogar. Então ele termina com duas dependências ao mesmo tempo.
Molt bé, Joaquín. André Curi, en declaracions a Radio Globo, ve a dir que, o confirma que és objectiu prioritari del Barça, que el Santos està esperant a veure quan han de començar les negociacions o a negociar o l'operació definitiva, que els jugadors del Barça, cita Xavi, cita Iniesta, l'estan esperant amb els braços oberts i que l'arribada de Neymar al Barça acabarà amb dues dependències. La dependència que té el Santos de Neymar i la dependència que té el Barça de Messi. Més o menys per aquí va la cosa, no?
Sí, sí, va per aquí. I després hi ha un detall que és interessant i és que André Curi, quan parla en portuguès, parla en primera persona al plural. Per tant, diu nosaltres tota l'estona, com si formés ja part doncs, del Barça. No? En sí. aquest sentit, aquestes declaracions han tingut un gran impacte a Brasil, principalment pel fet d'ell parlar això en primera persona del plural. I després també s'ha de comentar que és molt habitual que els clubs europeus tinguin aquí agents a Brasil que treballin per ells. Per exemple, Wagner Ribeiro, que és el representant encara de Neymar, durant una etapa va estar treballant pel Real Madrid intentant, doncs això, intermediar en operacions. Per tant, l'estructura que el Barça ha fet en el cas de Neymar és habitual als grans clubs europeus. La diferència, en aquest cas, és que André Curi està pràcticament tots els dies amb el pare de Neymar i van junts, van a veure tots els partits, en aquesta mateixa entrevista també ell ho comenta, amb la idea de transmetre-li al pare al jugador que el millor pel seu fill, des del punt de vista esportiu, és acabar jugant al Barça.
Joaquim, bona tarda. Això significa aquest viatge i també aquesta entrevista d'André Curi que s'està accelerant l'arribada de Neymar aquest estiu a Barcelona o no?
Que hi han hagut contactes, està clar. André Curi, en aquesta mateixa entrevista, ell diu que ell té el feeling, ell utilitza la paraula feeling, que Neymar arribarà al 2014. Mm. Però ell diu que és un feeling personal. I que diu que el propi jugador és el que acabarà determinant si vindrà ara el 2013 o el 2014. Sempre segons André Curi, el jugador està molt còmode a Brasil, l'any que ve hi ha el Mundial i que el jugador preferiria quedar-se aquí al Brasil. Sempre segons ell, el jugador no té clar ara mateix que hauria de venir al Barça en aquest proper estiu. Cosa que també s'interpreta en les paraules, que si fos pel pare no hi hauria cap mena de problema que el jugador acabés venint. El que sí que està clar és que aquest viatge, ja sigui per qüestions comercials d'ells o pròpiament per un contacte amb el Barça, que jo personalment crec que és el que ha succeït, doncs ha tingut lloc en un moment clau. Abans, des del punt de vista de Barcelona, abans de les semifinals de la Champions, des del punt de vista de Brasil, abans que arribi la fase final del campionat paulista i principalment abans de la bogeria de la Copa Confederacions. Per tant, per mi ha estat una trobada clau en la qual s'han col·locat ja les bases ja definitives sobre l'estratègia de si el jugador vindrà ara el 2013 o el 2014, però encara és una incògnita.
Ets un savi.
Mm-hmm. Molt bé, doncs és el que ja hem comentat alguna altra vegada. Neymar serà jugador del Barça, l'única cosa que queda per saber si serà aquest estiu o quan s'acabi el Mundial. Joaquim Piera, corresponsal del Diari Esport al Brasil, gràcies i una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Esports Copé amb Joan Batllori.
Seguida el debat amb el Vinguella i el Poli, però abans dir-vos que els amics del restaurant El Galliner de l'Olga celebren aviat el seu quart aniversari i ho faran, atenció, al mar, amb una festa passeig en un catamaran de disseny. Això és glamour, Oli? Hi haurà bon menjar, refrescos, aigua, sangria...
Jo em llançaré a l'aigua.
Sí, si et ve de gust...
Sí.
Doncs escolta...
Després de la paella i tal, i la sangria, és el millor que es pot fer.
Et tires per la borda i a l'aigua, i a més, amb tranquil·litat total, perquè no hi ha taurons al port de Barcelona.
No, però un pneumàtic per si un cas, sí. Una lanxa d'aquestes de salvament, sí.
La festa és el dia 7 de juliol. Si voleu pujar a bord amb els amics del Galliner de l'Olga per celebrar el seu quart...
Un catamaran, perdona,
sí,
de disseny.
De disseny, no és un catamaran qualsevol, no. És de disseny. Si voleu celebrar-ho amb els amics del Galliner de l'Olga, heu de passar, podeu passar pel carrer Pallars 120 i comprar l'entrada anticipada o trucar al 93-485-5002 o al 618-54-56-25. Repeteixo els telèfons, 93-485-5002 o 618-54-56-25. Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tens el Bracafé a les mans, no?
Ja me l'he begut.
Ja te l'has begut, vols un altre?
Sí, clar. Sí, home, ara prendré un altre. Escoltant aquesta informació que el Bracafé m'ha deixat una mica sobtat, eh?
Quina, la del catamarano o la de Neymar?
No, la de Neymar.
Ah. Per què? Per què? Què t'has... Espera, Boli, hola, buenas tardes.
Hola, Boli. Espérate, que t'ho vaig dir una cosa, Boli, que te va interessar. Amb la informació aquesta que publicava el Piera...
Sí, el Diari Esport, sí.
Diari Esport, que la vaig llegir, deia que estava enmig d'aquesta operació el Neymar, el Malquíades, el del Kerrison...
Malaquies.
Sí.
I em vaig començar a posar nerviós.
Sí, ja. No?
Home, esperem que surti millor que els altres,
és
no?
Si el, Barça, per fitxar el Neymar, necessita el Malaquies, el Curí i no sé què...
I l'Eduardo Masso i el Ribeiro.
Vol dir que els que estan al Barça o dormen, cosa que no crec i sé que no és així, o hi ha alguna cosa que no m'encaixa. I m'ha posat el Bracafé en mal estat, aquesta informació.
No, però li damos un Bracafé a todos y ya está.
Exactament.
Ya los dejamos, necesitamos un problema. Está clarísimo.
Después de que t'enxufen 24 millones ahí de Tocateja que han desaparecido, resulta que... Bueno, jo és que no me la crec, aquesta informació. I si és així...
Ei, que el Piera és un savi, eh?
No vol Piera. Si és així, em nombro abanderat de denunciar totalment aquesta operació. La manera de fer-la, no el fitxar.
Perquè tot el que t'estranya és que hi hagi tanta gent implicada pel mig, no?
Clar, però clar. Si pel Neymar només cal agafar el telèfon i fer
vint...
El president o el pare, tu. Jo crec que has de convèncer el pare de que... Oiga, Pepito, que el Neymar iria muy bien en Barcelona, ¿no? Oye, que tal. Sí.
Pero realmente, ¿de quién es Neymar? Porque yo ya no lo sé. Yo tengo un lío en la cabeza que yo no tengo
45
ni idea.
40% de una empresa de supermercados que se llama Sonda.
Sí.
Que ganan más dinero desde que se dieron cuenta que el fútbol ganan más dinero en los supermercados que vendiendo maíz. O pan, no sé lo que venden. Sonda. El 5% de uno que es amigo que pasaba por allí y el 55% del Santos.
Perfecto.
Y todo esto está perfecto porque si viene el año próximo no cobra nadie. Porque el jugador queda libre.
Claro.
Manolo, sí, sí. Ahí digo, porque queda libre y entonces el Sonda, el Santos tendría que pagar en este caso 10 millones de indemnización si no vende ahora al jugador. Esta es la realidad.
Pero el Barça no se comprometió que pagó 10 millones de euros si le quedan 30, que no sé a quién pagará, al Santos.
Puede pagarle al mismo que le pagó los 10.
Claro. A lo mejor se lo paga el del 5% que pasó por allí.
Lo puede pagar al que le dio los 10, o estos 30 van al Santos ahora para que se lo repartan, o van al mismo que le dio los 10, que no sabemos quién es, aunque sí sospechábamos de quién es.
Pero yo creo que van a las cajeras del supermercado, ¿eh?
Ahí,
yo creo que el dinero va ahí,
reparto proporcional.
Bueno, Minguella, Poli, anem jugant partits de Lliga, el Barça no afluixa, el Madrid tampoc, pero Poli, estamos ya todos con la cabeza en la Champions, ¿no?
Entonces estamos, sí. Pero me parece que en el Barça, para mí ha aparecido un futbolista... Y sin desmerecer a nadie, que esté yo, que yo te voy a decir, o sea, vaya partido que hizo el otro día.
En vivo, está rápido, está bien.
Y además te voy a decir una cosa, es que tiene gol el chaval. Mira, te lo digo en serio que tiene gol, porque tú puedes tener, y no quiero compararlo con Alexis, entre comillas, aunque hay que compararlo, evidentemente.
¿Con
quién? Con Alexis.
Ah,
entonces,
no.
Claro, hay una cosa, mira, Alexis lucha, pelea, juega, hace, participa. Pero es que este chaval hizo dos definiciones. La segunda, cuando la pone al palo largo del portero de Roberto, es impresionante. Es que es una definición de un futbolista de categoría, de clase... Y de que tiene gol, es que este futbolista tiene gol.
Sí, pero fíjate que los que lo ven todos los días entrenar, es verdad, todo lo que tú es verdad, tiene gol, define y tal. Pero los que lo ven todos los días entrenar, cuando hay partidos difíciles no lo ponen.
Sí.
¿Debería de jugar el próximo martes?
Yo no sé si debería de jugar.
No, estoy seguro que no juega allí, hombre.
Pero debería.
Puede jugar Pedro Messi
y Tello, por ejemplo.
Pero escucha, a mí me ha dejado muy sorprendido con lo que dices, que los que le ven jugar, yo no sé, a lo mejor cada vez que le he visto al chaval ha tenido suerte, pero ¿cuánto goles lleva
ya? Tiene muy buenas condiciones, pero tiene que encontrar amigos como este holandés. O el lateral del... Hay que precisar. El Celta... Mayo está lesionado. Jugaba un juvenil de 17 años.
Sí.
Ayer jugaba un holandés, que lo puedes encontrar allí o en una discoteca de Sitges.
Sí.
¿Entiendes? Pero claro, a este si le das
Rubens,
un palmo...
Sí.
No, no sé, o sea, si le das un palmo, este Tello, te arma el lío porque hace esta bicicleta y la mete al palo largo cada vez.
Ahí va yo.
Si lo hace perfecto.
Claro, no es Philip Lahm.
Pero no juega siempre contra esos jugadores que se la comen entera. Y además los equipos medianos grandes saben que si juega Tello tiene que haber la ayuda. Bien, no puedes dejarlo uno contra uno porque entonces acaba contigo.
Bien, aparte de que te doy la razón en todo lo que has dicho, pero hay cosas que un futbolista tiene o no tiene.
Él las tiene.
Y él las tiene.
Sí,
él
señor.
Las tiene porque la definición que hace, las tiene. O sea,
no se lo enseña a nadie.
Exactamente. Cómo la hace la bicicleta y luego con la tranquilidad que se acopla el cuerpo a su pierna derecha y con la pierna derecha con el interior del pie la pone al palo.
Esto lo tiene.
Eso no se tiene o no se tiene. Porque eso, Alex, si le hemos visto en
no
mejores
la tiene.
Ocasiones y no las mete.
No la tiene.
Exactamente,
está
correcto.
Claro, está claro.
Entonces, otra cosa es que luego, como tú dices, los que le ven entrenar todos los días. Pues efectivamente, a lo mejor lo que tú estás diciendo, le ven otras cosas que nosotros, evidentemente.
No, mira, juega en Vigo, arma la revolución.
Acción,
tal, no sé qué, todos quedamos así. Partido siguiente, tres días después, contra París Saint-Germain, pues vais a Saint-Germain, arriba, a la tribuna, al lado del presidente.
¿Y eso por qué? Porque mira, yo te
voy a decir... Bueno, porque tú sabes que en un equipo se necesita compensar y hay unos tienen que hacer una cosa, otros la otra, y este chico, pues, hace muchas cosas, pero luego... Si le miras cuando no tiene el balón, es un espectador excepcional en el campo. No, claro, y esto los técnicos toman nota.
Es que eres grande, no, hombre, te voy a nombrar grande de Cataluña.
Bueno, amigos, que se trata de pasar la semana lo mejor posible y ya cuando hablemos el lunes estaremos ya ahí a las puertas del Bayern y del Borussia.
Escucha, prepara mucho para café para el lunes porque nos hacen falta los dos.
Miguel y Apoli, gracias.
Un abrazo.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 €. Llame al 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93-757-4512. 93-757-4512.
Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Pat Llori, molt bé, bona tarda.
Què passa amb la renovació de Verdú?
Doncs que està en stand-by, aturada, en compàs d'espera, com li vulguis dir. I això comença a ser preocupant. La situació econòmica del club, tot i rebre el crèdit de 4 milions, no permet que hi hagi cap pas endavant significatiu perquè Verdú es quedi. A falta de 2 mesos i mig pel 30 de juny, data del final del CES, continua sense arribar a una proposta en concret. Hem pogut saber, doncs, que no hi ha cap moviment. Els contactes amb el seu representant Magí Díaz són habituals, perquè la relació és molt bona, però no hi ha cap símptoma que faci pensar que el final del colabrot és proper ni que l'Espanyol pugui optar realment per retenir unes quantes temporades al Joan Verdú.
Ja ens ha explicat abans la Sònia que el Barça aniria a jugar a la Copa Catalunya amb el filial, l'Espanyol va amb el primer equip, no?
Sí, amb el primer equip, amb Aguirre, al capdavant, amb el president Collet a la llotja, el vicepresident Albert Garrofé ha estat present avui a Tarragona, l'Espanyol va, doncs, amb el que té, amb tots els seus millors jugadors, i el Barça amb el filial. Ho lamentava a Garrofé en declaracions a Sportscope.
Nosaltres, com a institució, clarament no. No ens hem plantejat mai anar amb el B. Una altra cosa, les necessitats esportives ho requerissin, no? Però des del punt de vista institucional del club, doncs, clarament, el nostre interès i voluntat és que competim sempre al màxim nivell amb tot i, per tant, sí que volem apostar pel primer equip, no? I per lo que tenim amb més valor del nostre club, no? Del futbol. Aficionats al futbol, sense desmereixer altres jugadors, doncs, home, tothom aspirant a veure sempre el màxim nivell de cada equip, no? Això, des del punt de vista d'aficionat, pues, sens dubte, doncs, no és una bona notícia.
Acabo última hora. L'Espanyol està estudiant i ha decidit que aquesta tarda redactarà les al·legacions pertinents a l'acte de González González per l'expulsió de Raúl Rodríguez, que no va jugar ni un minut, estava a la banda escalfant i va ser expulsat després del gol de Soldado. Així que veurem si el comitè perdona o no el jugador de la cantera de l'Espanyol.
Queda't aquí, Quique, que farem un apunt de ciclisme abans d'acabar. Ara me'n vaig cap a Girona, el Girona que està segon, a segona divisió, en ascens directe, a només 8 jornades pel final. Tenim comunicació amb l'autor del gol del cap de setmana, el gol de la victòria del Girona al camp del Racing de Santander. Felipe Sanchón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quedan 8 jornadas, el Girona segundo en la clasificación, en ascenso directo, ¿da un poco de vértigo o qué?
No, la verdad que no, que
a cualquiera le gusta estar ahí arriba, y más en nuestra situación, que no tenemos presión de ningún tipo, una ilusión muy grande y ojalá podamos mantenerlo.
He mirado el calendario de los 8 partidos, 5 son en Montilivi, 3 fuera, pero hay por ahí rivales complicados, ¿eh?
Sí, pero bueno, hemos visto el calendario y es verdad que tenemos partidos, los de fuera son contra los 3 que están por arriba y será complicado, pero ellos también se van a enfrentar entre ellos y bueno, hasta las últimas jornadas no se va a decir nada, a ver quién puede aspirar al segundo, porque ahora mismo pincha y te vas quinto, o sea que esto está muy apretado y ya, como ya te digo, hasta el final no se va a decidir.
Uh-huh. Oye, lo ideal evidentemente sería subir directo, quedar segundos, pero yo creo que el playoff lo vamos a hacer seguro, ¿no? Porque hay un buen cojín ahí, ¿no? De 8 puntitos.
Sí, son 8 puntos que bueno, en 8 jornadas parece una buena distancia, pero como ya te digo, hay sorpresas cada semana y ojalá podamos mantenerlo y ya lo de segundo, pues la verdad que tienen dos equipos con un presupuesto muy grande y todo, pero la ilusión nuestra y todo, pues ojalá podamos estar hasta el final aguantando en el segundo puesto, pero va a ser muy complicado, pero la ilusión no nos va a poder quitar nadie.
Oye, llevamos toda la temporada arriba, ahora no va a entrar el tembleque, ¿no?
No, y ya se ha visto, el otro día ganamos en campo Racing contra un equipo que está abajo, pero que ya demostró contra el Este, Alcorcón, que le va a ser muy difícil a la gente ganarle y nosotros ahí dimos un paso muy importante y demostramos una vez más, incluyendo que nos faltan jugadores importantísimos, que podemos aguantar ahí arriba.
0-1 en Santander y con golito de Felipe Sanchón.
Sí, la verdad que me encuentro un buen momento y de cara a puerta pues tuve unos meses que me faltó el gol y bueno, hizo un racha y siempre me ha pasado y mira, y tampoco una cosa como se llamaba y ahora están entrando incluso de cabeza que no es para nada muy fuerte, mira, pues muy contento y feliz por la situación en personal y del equipo.
Bueno, oye, la última, te tengo que preguntar por el futuro, hablando de situaciones personales. Hay run del futuro de Felipe Sanchón relacionado con el Español.
Ya, pero nada, yo tengo contrato aquí en Girona y sí que es verdad que fue un periodista que me llamó y me lo dijo, pero yo no tengo ninguna noticia de eso y como ya te he dicho, tengo contrato y aquí estoy muy feliz. Ojalá el año que viene pueda ser el año de estar en primera con el Girona.
O sea, ¿tú preferirías estar el año que viene en primera con el Girona que ir al Español o qué? Si se da la situación.
A ver, no es una situación que no, ahora mismo no es real, o sea que
ya.
Que no te puedo contestar.
No, si llaman ya lo pensaremos, ¿no, Felipe? Si llaman ya lo pensaremos, ¿no?
Yo estoy aquí con el Girona, tengo contrato y ojalá podamos ascender, sería un sueño para todos.
Muy bien, Felipe, gracias por atendernos y suerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Esports Cope, avancem notícies.
Si li obrim el micro.
Ho acabem de confirmar. Boníssima la notícia, Tito Vilanova. S'asseurà la banqueta a la Rosaleda, torna del viatge ràpid a Nova York i aquí Esports Cope. Ja...
Cope, estàs informat.
Hem deixat el Juan Arias amb el Xavi Pascual a l'aeroport del Prat. Juan, algun titular més destacat de la roda de premsa?
Simplemente que respecto al ambiente que espera el Barça en la pista del Panathinaikos, sobre todo calentado después del primer partido, ha dicho que el Barça tiene que abstraerse y que son otros los que tienen que procurar la seguridad del Barça y que todo vaya bien.
Gracias, Juan.
Sara.
A nivell esportiu, que apuntem, Albert?
Doncs que la confiança ve a menys després de la derrota de dijous. També ahir davant el Gran Canària. Atenció que el Barça ja ha perdut un terç dels partits que ha jugat a la Lliga ACB. Conseqüències negatives en format de lesions. Viatge a Ingles, tocat, problemes al maluc. Però creiem que jugarà el Barça. Surt a les 4 cap a Atenes. Partits dimarts, dijous, 3 quarts de 9.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Avui destaquem que els Lakers tenen a tocar el play-off. Han guanyat aquesta matinada a San Antonio 91-86 en el primer partit sense Kobe Bryant, que recordem ha estat operat del tendó d'Aquiles i estarà entre 6 i 9 mesos de baixa. Els Lakers tenen un partit per jugar. Balanç, 44 victòries, 37 derrotes. Utah tenen 2 partits per jugar. Estan amb 42 victòries. En aquest últim partit que hem dit, Pau Gasol, 7 punts, 16 rebots.
¿Podemos ayudar a generar empleo solo con optimismo? Ahora hay una iniciativa que da un paso más.
Si eres empresario o autónomo, ahora tienes apoyo económico directo al contratar personas desempleadas. Infórmate en yosoyempleo.es. Yosoyempleo.es.
Tenis. Tommy Robredo ha tornat a guanyar un torneig. Ho ha fet a Casablanca 2 anys després. Helena Condis, bona tarda.
Sí, Joan, bona tarda. Un títol important per Robredo després d'un any difícil i 5 mesos allunyat de les pistes per una lesió crònica dels isquiotibials a la cama esquerra. Robredo en parla a Esports Cope.
Ens hem refet, hem pogut escalar posicions i ara pues, aquesta setmana aixecar un trofeu pues, dona molta il·lusió i moltes ganes de seguir treballant. L'objectiu és anar setmana a setmana, intentar guanyar el màxim partits possibles i veure pues, fins on te puc arribar. No, no m'ha cap objectiu de número, perquè ni quan estava en plena forma ho sabia, i ara pues, que estic bé, l'important és ja et dic, disfrutar cada partit que estic dintre la pista i veure pues, si puc anar guanyant el màxim partit.
Tommy Robredo, que també participarà aquest any al torneig Conde de Godó del 20 al 28 d'abril a Barcelona.
I Quique, s'ha lesionat el Purito aquest cap de setmana.
Sí, cama esquerra, ahir durant l'Amstel Gold Race ha fet recuperació, una ecografia al matí, una ressonància a la tarda. En principi, dimecres participarà a la Fletxa Valona, on va guanyar l'any passat, per estar a tope diumenge a Lieja, Bastogne, Lieja.
Gil, superstar! No podem marxar sense fer homenatge a Quique García Martínez, jugador del Múrcia, que va fer un gol aquest cap de setmana i el Twitter del seu equip li va dir gol, gol de Quique, gilipollas. El Múrcia ho atribueix a una errada de la verificació ortogràfica del Twitter. Jo no m'ho acabo d'empassar, però el Twitter oficial del Real Múrcia va insultar d'aquesta manera al seu jugador. Li volem fer un homenatge. Protagonista del cap de setmana, tuitero. Última hora. Ha començat l'Open de Monte Carlo. Tenim la primera sorpresa. Roberto Bautista de Castellón s'ha carregat a Gil Simón en primera ronda. Gràcies, Gil, i gràcies a tots. Que vagi bé, bona tarda, seguiu a la COPE.